Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Manlleu ret homenatge a les 5 víctimes mortals de l'incendi en un traster del municipi. Mig miler de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament en un emotiu minut de silenci encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i també l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, així com altres autoritats del govern i dels ajuntaments de la comarca d'Osona. A l'espera de l'autòpsia, la principal hipòtesi dels Mossos és que els joves van morir intoxicats per inhalació de fum. Per causes que encara es desconeixen, es va incendiar un material de combustió ràpida que va generar molt de fum dins d'un traster, un espai molt petit i amb poca ventilació, que era un punt de trobada dels joves. L'alcalde assegura que ningú coneixia l'ús que es donava a les golfes d'aquest edifici.
Nosaltres, jo fins a dia d'ahir, doncs, no coneixia que hi haguessin doncs, aquestes golfes allà dalt i molt menys l'ús. Per tant, jo personalment no coneixia, que no tenia cap queixa en aquest sentit.
La mort dels joves ha estat un xoc pels dos centres educatius als quals assistien, on s'ha ofert suport psicològic als alumnes. Repassem ara altres informacions en format breu. Salvador Illa descarta sotmetre's a una qüestió de confiança i reivindica la gestió de la consellera de Territori, Silvia Paneque, durant la crisi de Rodalies. A la primera entrevista, després d'un mes de baixa, el president s'ha compromès a accelerar el traspàs del servei ferroviari i a enfortir la nova empresa mixta que s'ha de fer càrrec de la xarxa. Un positiu en pesta porcina situa Sant Feliu de Llobregat en el llistat de 16 municipis en el radi d'alt risc. També s'ha trobat un cas en un paratge de Barcelona que limita amb Sant Feliu. El govern ha demanat ajuda al Ministeri d'Agricultura per activar la fase d'erradicació total de porcs senglars en el radi de 20 quilòmetres. Delegats de Rússia i Ucraïna tornaran a reunir-se aquest dimecres a Ginebra per explorar un possible alto el foc després d'una sessió tensa aquest dimarts, segons fonts russes. La delegació ucraïnesa diu que les converses s'han centrat en qüestions pràctiques. Aquí, mentrestant, la població és pessimista sobre el final de la guerra. I la Fiscalia espanyola investigarà TikTok, X i Meta per la difusió de continguts sexuals manipulats amb intel·ligència artificial que afecten menors després que el govern de l'Estat hagi detectat la generació de milions d'imatges on apareixen despullats. Mentrestant, advocats i experts en IA avalen la mesura però apunten que l'anunci també respon a una estratègia geopolítica de Pedro Sánchez per reforçar el seu paper a Europa. Grans aplaudiments en l'estrena de la sèrie Rabalejar a la Berlinale. És la primera sèrie catalana i espanyola que arriba a la secció oficial del prestigiós festival. La sèrie, produïda per HBO i participada per 3CAT, compta amb elements biogràfics d'un dels dos directors, Pol Rodríguez, que explica que el fet que els actors coneguessin la història de la seva família va facilitar el rodatge.
Pels actors, el fet de conèixer la nostra història, conèixer els meus pares, doncs amb ells és molt de material que podien ells doncs, fer-se propi i poder defensar-lo a la sèrie. No?
Un dels temes que aborda la sèrie és la problemàtica de l'habitatge. Sentim l'actriu Maria Rodríguez Soto.
Si no tens més de dos pisos en propietat, que és la gran majoria de la gent en aquest país, se sentirà interpel·lada, vull dir, perquè tenim un problema molt greu amb l'habitatge.
Rabalejar s'estrenarà al maig a HBO i compta amb la participació de 3CAT. Esports, aquest dimarts ha començat les eliminatòries de la Lliga de Campions de futbol amb els primers partits d'anada dels 16ens de final. Destaquem el Benfica 0, Real Madrid 1, amb gol de Vinícius i posterior activació del protocol antiracista que ha aturat el partit 10 minuts. De la jornada d'aquest dimarts també destaquem la victòria amb remuntada inclosa del PSG al camp del Mònaco per 2-3. Recordem que d'aquesta eliminatòria en sortirà un dels dos possibles rivals del Barça a 8ens. També s'han jugat el Galatasaray 5, Juventus 2 i el Borussia de Dortmund 2, Atalanta 0. El Comitè Tècnic d'Àrbitres ha avalat aquest dimarts la decisió d'anul·lar per fora de joc el gol del defensa del Barça a Cubarsí al partit de Copa al camp de l'Atlètic de Madrid de dijous passat, que hauria suposat el 4-1. El CTA no ha valorat, en canvi, els dos penals a Vinícius de diumenge a la Lliga. I el Granollers ha començat amb derrota a la segona fase de la Lliga Europa d'handbol, en perdre 37-28 a la pista de l'Elverum noruec.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els metges han dit prou. Dilluns, vaga de metges. Divendres, nova convocatòria.
Aquestes protestes continuaran mentre no hi hagi una interlocució franca. I
aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, respon la ministra de Sanitat, Mònica García.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, com sempre oberta a la vostra disposició. I ara qui ens truca és la Maria Rosa, des de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Abans de dir el que tinc a dir,
sí.
Avui dimecres és de cendra.
Sí, senyora.
Que... és el dia de l'enterrament de la sardina.
Sí, senyora. Que ja no es fa, això. Ja no es fa. Abans va quedar bastant clar. No.
Ja no. Jo volia comentar avui que s'ha parlat de l'Alberto de les Franqueses. Jo hi tinc bastanta relació amb ell. Ens truquem perquè, clar, el que a ell li agrada, a mi encara m'agrada més.
Més, clar. Tot el que sigui el cel i les estrelles, clar.
Estones.
Ah, que bé.
Et pots imaginar el tema, no? L'espai.
Ah, per això et dic estrelles, univers, espai, univers, tot això, clar,
les
clar.
Les galàxies. És a dir, jo el trucaré i li explicaré que...
Que la gent el reclama.
Hi ha molts ignorants.
Que el reclamen.
No, des de que va començar la temporada, ell no ha trucat cap vegada.
No, deu estar... No li ha d'agradar, o vés a saber, pobre, o potser té un altre horari i no ens pot escoltar.
Jo aquí no hi entro.
No, vull dir que... A veure, que no. No perquè trucava abans de continuar trucant, però em fa gràcia perquè si la gent el reclama, doncs si li pots dir, mira, li ve de gust un dia, pot deixar un missatge.
Una cosa... És una persona que s'explica de bé, és que s'explica, però que molt bé.
Doncs mira...
Ara, ell, a part del tema aquest que tant ens agrada a nosaltres, de música n'entén molt.
També, que bé. Doncs va, digue-li a veure què diu.
Encara més. No, ja parlaré amb ell.
Molt bé.
A més, aquest... Ara ja em tocava trucar-lo.
Molt bé. Doncs amb l'excusa, dius, mira, truco perquè la gent està reclamant. Ja
no,
està.
No, i tant que li explicaré, faltaria més. Jo
bé.
També, si m'ho permets, a qui trobo a faltar és la Carme de Mallorca, que també és una senyora que jo recordi d'aquesta temporada.
Ha trucat, al principi va trucar, jo recordo, la Carme de Mallorca.
Una vegada, crec jo. Jo crec que no truquen més.
Sí, sí.
Perquè ella, el tema dels ovnis, la possibilitat de vida extraterrestre, és un tema que el domina moltíssim.
També, veus? Doncs va.
I també dona gust
sentir-la
parlar.
Molt bé. Doncs avui reclamem oients que fa dies que no truquen. Va, la Carme de Mallorca i l'Alberto de les Franqueses.
Jo només, diguem-ne, la connexió telefònica que tinc és amb l'Alberto.
Molt bé, doncs ja li expliques que l'audiència el reclama.
Sí, senyora.
Molt bé. Molt bé, Maria Rosa. Gràcies per fer de transmissora.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit. La Roser des de Ciutat Vella, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Aviam, fa bastants dies que vau emetre una entrevista amb una persona que feia que repartia pa. Bueno, el pa aquest...
Sí, el Miquel, el Miquel de Sabadell, una de les històries sí, de nit. Sí, sí.
No recordava el nom.
Sí, sí, bé, sí.
Aquell dia, tant tu com el company vostre que va fer l'entrevista...
En Domènec, sí.
Sí. Vau anomenar la massa mare.
La massa mare, correcte.
Que el que reparteixen aquests no és massa mare. Ell ja ho va dir bé. Mm. Va dir la massa del pa.
Sí.
Però llavors jo més o menys ja sé què és la massa mare, però preferiria que algun forner dels que fa pa, no dels que couen pa, dels que el fan,
sí,
ens expliqués bé què és i com funciona i quins efectes fa el pa i de què serveix la massa mare.
Molt bé, doncs bona aquesta, molt bé, molt bé. A veure si algun forner que ens escolta...
Com aquestes hores... Sí. Normalment en tenim, perquè jo l'antena...
Sí, sí, segurament, segurament. A veure si algú ens pot explicar en què consisteix i com funciona això de la massa mare, del pa.
Exacte.
Perfecte.
D'acord?
Molt bé, Roser, així serà. Gràcies.
Doncs vinga, una abraçada. Bona
igualment,
nit.
Bona nit. La Pietat ens truca des d'Ulldecona. Bona nit.
Hola, molt bona nit. És la primera vegada que participo al programa.
Home, doncs, sigui contentíssima, em fas contentíssima. Molt bé, així m'agrada que la gent sigui valenta i es decideixi.
Sí, la veritat és que ara estava penjada al telèfon i era com... de dir, estic al telèfon, una mica de nervis, i de dir, estic al telèfon o estic escoltant la ràdio?
Doncs mira, les dues coses. Estàs al telèfon i de passada escoltes la ràdio.
Sí,
jo feliç
sí,
que hagis trucat, Pietat.
Gràcies. Sentia veus familiars, també, o que em sonaven. Mira, que és que... a veure, voldria plantejar una mica el tema de l'ús i abús dels envasos per part dels supermercats o de les superfícies, no?
Sí.
Respecte a alimentació, no? Perquè cada vegada veig més que hi ha més illes d'aliments cuinats i envasats, o frescos i envasats, no? I la pregunta és per què un aliment que està cuinat i que està envasat moltes vegades, o almenys jo, em trobo en això, resulta més econòmic que si tu vas i el compres fresc. No acabo de saber per què.
Bona pregunta aquesta, eh? Pietat, és veritat que a vegades vas a comprar segons què i és més car i per molt menys tens un plat cuinat que te'l pots endur a la feina, no? És això, eh?
Exacte, i sí, no veig que sigui lògic, no ho entenc. Llavors, també, bueno, una altra pregunta seria, relacionada una mica en aquest tema, és... A veure, va haver un moment en què els consumidors, no, per tal un tema mediambiental amb el qual estic, per supost, molt d'acord. Mm-hmm. Se'ns va dir que havíem de pagar o si utilitzàvem bosses de plàstic,
sí,
no?
Sí, sí.
Les havies de comprar, no? D'acord. I llavors jo, la pregunta que em faig és als supermercats que cada vegada estan utilitzant més plàstic, perquè jo ho veig a casa, que intento no agafar i comprar a granel, que diem abans, que ja no sé si existeix quasi aquesta paraula, no? Però jo veig que cada vegada hi ha més volum d'envasos.
Sí, a casa, eh?
A casa.
Sense voler fer-ne servir, en tens molt, sí, sí.
Molt bé.
Sí.
I llavors és, si això a nivell legislatiu se té en compte, i també si les superfícies se controla, i si a les superfícies se'ls... què passa, no?
Sí.
No?
Sí, si ells en gasten més i en fan servir més, si passa alguna cosa o han de pagar
exactament
alguna multa o alguna cosa, no?
Molt bé, sí, això.
Bona, sí, sí. Això no sé si algú ens ho sabrà explicar, o potser
no
sí, però si no ho buscarem, perquè trobo que les dues són prou interessants. Però és veritat que cada vegada intentes reduir el consum de tot això i de cop i volta dius, ja haig de tornar a anar al contenidor del plàstic perquè està ple i no ho vull fer servir, però al final te'ls trobes, depèn del que compres, tens tota la raó, Piedat. Doncs escolta, moltes gràcies per participar, per atrevir-te a trucar, i que no,
sí,
que sigui la primera, però no l'última, eh?
Gràcies, perdona'm, podria una coseta curteta.
Sí.
No sé si es pot fer, no sé si hauria de dir una queixa, però sí, si bé voldria constatar una cosa, i no sé si ho puc fer o no.
I tant.
De què em va passar fa 15 dies que vaig estar a Barcelona.
Digues.
Pues que em vaig trobar en que vaig fer una reserva de taxi a una hora determinada per anar a un hospital.
Sí.
I ja és la segona vegada que em passa, no a un hospital, però a un altre lloc, i no acudeix al taxi, amb el taxi pagat.
Amb el taxi pagat?
Amb el taxi pagat, sí.
I quina explicació? Sí, sí. I això ho fas per una aplicació o per telèfon? O com
sí,
ho...
sí, per, no ho vaig fer jo perquè ho va fer un familiar, però sí, per un telèfon que es va reservar la nit anterior... i tal, que també això voldria una mica...
Però aleshores, si està pagat, aleshores què passa? T'ho han tornat?
Pues, al final, per no tindre mal de caps, no ho he reclamat.
No, home.
M'entens? Però que ja sé que no és el que toca, no? Però,
ja.
Perquè a vegades dius, va, són 10 euros i ja estàs prou nerviós i...
Sí, home, però una cosa que pagues per avançat i que no ve...
I més per a un hospital.
Clar.
Perquè tu, és el que jo vaig pensar, jo quan faig la reserva de telèfon el dia anterior, dic l'hora que vull i dic el lloc que vaig.
El lloc que va, sí.
Estan, no és que vaig a comprar o vaig a...
No, no, és que vaig... No, ja, t'entenc.
Exactament. Sí, I ho vaig trobar, la veritat, és molt significatiu.
I la segona vegada que et passa.
I és la segona vegada que em passa per un motiu, de dir, en un motiu diferent. Te van contestant, no? O te van dient, ja ve quan truques, ja ve el conductor se... I no sé si és que era el trajecte curt, o què passa, però me vaig trobar en aquest problema.
Déu-n'hi-do.
I ja està, només això.
Molt bé, Piedat, doncs a veure si algú s'ha trobat amb el mateix. Moltíssimes gràcies per la trucada.
Pietat, eh? Moltes
sí,
gràcies,
Pietat,
Marta.
Pietat, i tant. Una abraçada.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Avui no sé què em passa, que dic paraules que no toquen en els moments que no toquen. Ara diré Claudina, des de la Granada del Penedès, i sí que és així. Bona nit.
Sí, hola. Mira, això que han dit del combustible per anar a la lluna, això és l'hidrogen, dels combustibles químics, que ja és el que té molta més potència amb diferència. Però per fer viatges molt llargs a Mart o fora del sistema solar és molt ineficaç. I ja n'estan provant d'altres, això, però costa molt. Mira, per sortir, pensa la força de la gravetat de la Terra, el 90% d'aquests coets és combustible. Més del 90%. I llavors, quan surten, passen a vora d'un planeta o a vora de la Lluna, si t'acostes molt, caus a la Lluna, però si vas a la distància més lluny, et dona impuls, et dona força, donen la volta a la Lluna i els dona molta potència per tornar cap aquí. I llavors la mica de combustible, la part que han reservat, i llavors ja és per arribar.
Molt bé. Escolta'm, sí que ho saps bé, això, Claudina, perfecte.
Sí, fa 50 anys que m'interessa el tema.
Home, ja ho veig.
I ja en tinc dues o tres que vull contestar, però... Però vaig esgotada amb la fibromiàlgia, quan arriba el vespre ja no sóc jo.
Ja no t'aguantes, pobra. No, doncs escolta'm...
Bueno, sí, també d'aquella que vam preguntar ja fa temps de per què no xocaven les llunes a altres planetes, i això amb el seu planeta.
Sí.
I és, vull dir, aquí la Terra, la Lluna és la quarta part del planeta, però les altres, en proporció, sempre allà Júpiter, en proporció al planeta, són molt més petites... i tenen puesto per anar cada X mil anys, alguna xoca, no? Però tenen puesto. I han estudiat alguna de més petita que està boi si xoca o no. Però tot això que es veu en aquests cercles que hi ha al voltant, no?, de Júpiter i de l'altre, ho
Venus.
Han fet llunes que han xocat.
D'acord.
I es veuen aquells cinturons lluminosos,
sí,
al voltant.
Sí. Molt bé.
I també, per exemple, els trossets petits que hi ha estan plens de gel i s'hi fica pols per sobre. Però com que es van picant i refregant un contra l'altre, marxa la pols, es trenca el gel i tornen a brillar, la llum del sol els il·lumina, fins que es tornen a embrutar.
Mm-hmm. Que interessant, Claudina. Doncs moltes gràcies. M'has fet una lliçó
ja
molt gran.
Ja contestaré algun altre dia que
un
estigui més
ànims.
Ara que marxa el vent, a veure si ens trobem amb
vinga,
ànims.
Doncs vinga, això esperem. Claudina, moltes gràcies per l'esforç.
Vale.
Adéu-siau. Adéu, bona nit. A veure, que teníem pendent una cosa, que és que, ja ens ho ha dit abans la Maria Rosa, que aquest ens encarem cap a un dimecres de cendra. Doncs avui, al WhatsApp de la nit dels ignorants, 667-220-148, ens hi hem trobat una poesia amb motiu del dimecres de cendra, que qui ens ha fet aquesta... Qui penseu que ens pot haver fet aquesta poesia? Doncs la Maria Rosa, des de Sant Cugat.
Bé, avui serà dimecres de cendra, el dia de l'enterrament de la sardina. Jo tinc una oda que diu... Referent a la sardina, molt se'n podria explicar. Per això les usuàries m'agradaria informar. Doncs és aquesta vianda de tan llarga tradició, a més d'assequible, de millor degustació. Doneu-vos una volteta abans de l'adquisició i feu una bona ullada del que hi ha en els panerots. Comproveu bé la textura, amb permís al dependent. Ha de ser ferma i molsuda, de llom ben llis i turgent. Donetes afortunades, si aquest ictí ho consumiu, exigeu sempre frescura i que tingui l'ull ben viu. Per més lluir la sardina, hi ha qui li posa un llacet, però deien que hi havia una xina qui posava tot un rodet, Consumiu les sardinetes, que tot l'any n'hi ha a l'abast, siguin grosses o mitjanetes, doneu-vos fer-se'n un far. I avui, dimecres de cendra, els que m'esteu escoltant, enterreu bé la sardina, però no en qualsevol forat, que veient de tan gustosa, ha de tenir un bon comiat. Bé, lo del rodet, us en recordeu de que la senyora Presley, que era filipina, però li deia, és filipina, vaja, i li deien la Xina, ella deia que tenia una pràctica ludicofestiva que li deien el carrete. El carrete és el rodet. D'aquí ve això, eh? Això és per si algú no se'n recorda.
Maria Rosa, és que ets tan bona. Moltes gràcies per la poesia amb motiu del dimecres de cendra i aquesta sardina. Va, que tenim a la Mercè des de Barcelona, que ens ha trucat al 932-07474. Bona nit, Mercè.
Hola, bona nit. Ai, que divertida.
A que
més
sí?
M'agrada perquè avui feu el repàs i veig de qui és autèntic i qui no és autèntic. I veig que la Maria Rosa ho és.
No, la Maria Rosa és 100% autèntica.
Sí, ja ho sé. Mira, això és una cosa que m'ha dolgut. Ja sé que no es diu, però... o sigui, jo ja entenc les interpretacions, si ho sé, però m'he sentit una mica com enganyada.
Ja.
I, per exemple, la Isabel... Trobo que una mica, siguent que no era autèntica, escarnia a les persones grans, o com puc ser jo, pel seu to de veu i així. I m'ha molestat, però vaja, ja està. Sort que hi ets tu i has pujat al nivell del programa, la veritat. Vull dir que molt contenta, però ja està, això ja ho he dit.
Molt bé, Mercè.
A veure, és una pregunta una mica frívola. La pregunta.
Digues.
Resulta que ara, bueno, hem de fer un regal, o volem fer un regal, i estem mirant joieries. I estem parlant de brillants, imagina't.
Sí.
I hi ha i fa no ve d'un dia i ho anem mirant. I resulta que ara m'estic trobant que els brillants de diferents preus i tot em diuen que hi ha uns altres brillants fets de laboratori, no parlo de circonites ni... No, que són uns brillants que els fan al laboratori, que la fórmula és la mateixa, el carbono puro cristalizado de tota la vida, però en lloc de treure'ls de les mines, els fan en el laboratori.
En un laboratori?
Sí.
No ho havia sentit mai.
Doncs sí, per això et truco. I que n'hi diuen sintètics, però no són sintètics, que són idèntics. El preu està molt més bé de preu. Clar. O sigui, diu que anys enrere ja s'havia inventat, però sortia caríssim. Però ara, no sé com, a partir del 3D o el que sigui, surten més bé de preu. Clar, per una banda, si vols comprar una joia, que la compres per un valor, evidentment, sentimental, emocional, el que vulguis, però vols fer un obsequi que tingui un valor també adquisitiu. Si això val menys, també penses, què faig? Sembla que els estàs fent més... L'únic avantatge que jo hi veig és que no s'han d'extreure de les mines. I llavors, també és una cosa, primera, que es fa molt més popular, molt més a l'abast de tothom, i poder no hi ha d'haver ningú amb una mina allà buscant el mineral.
Sí.
Llavors volia saber si algú sabia alguna cosa. Ah, també m'han dit diferents joieries. Sí, és que no ho distingeix ningú. Fins i tot ni els joiers. Es veu que s'ha de mirar amb microscopi per buscar-ho bé. Clar, si llavors un brillant val... un brillant normal, bueno, dels corrents de tota la vida, amb una talla normal, d'aquesta, el diamant, bueno, que es fa brillant, val 3.000, doncs aquest altre sintètic val 1.000, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí.
Llavors, m'hi estic trobant, però no amb una joieria, no, amb diverses joieries. I clar, frena una mica perquè, clar, no et posaràs i dius, no, a mi posi'm els altres més cars, fets a les mines i explotant el personal.
Ja,
home,
ja
tampoc.
Sí.
I com que jo això ho desconeixia, és ignorància absoluta, per això he pensat de preguntar-ho aquí, a veure si algú s'hi troba.
Sí.
Si és que hi ha molta gent que va comprar brillants.
No, però... tenim algun joier, algun...
O algun joier, sí. M'encantaria.
Sí.
Perquè...
A veure si algú ens ho pot explicar, Mercè.
Perquè
si no,
m'agradaria moltíssim.
Sí, perfecte. Doncs prenem nota. Moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres per tot, de veritat,
Vinga. Una abraçada, bona nit.
Igualment, adéu.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona el lament esplenir pel seu jardí.
Va, que d'aquí 3 minuts arribarem a 2:15 de la matinada i aquesta hora... És tard, però per prendre nota i mirar de veure si podem fer una excursioneta aviat en algun lloc
on
bonic...
On anem? Amb Gerard López.
Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant.
Doncs a veure quins són els camins que en Gerard López ens ha triat per aquesta setmana. Bona nit, Gerard.
Hola, bona nit.
Què ens proposes avui?
Hi ha uns camins que ens porten al nord d'Osona, sud del Ripollès, una ruta prepirinenca. Pel Bisaure, entre dos castells, el castell de Montesquiu fins al castell de Besora.
Molt bé.
Història, patrimoni, matrimoni medieval, patrimoni no tan medieval, altiplans, vaques... Camins amples, vaques, alguna pujada, pastures, alguna baixada, trams de bosc, vaques, passos per terrenys de roca amarga, vaques, vistes fermes i vistes molt fermes, tot en un, què et sembla? Compres?
Doncs sí, t'ho compro. Les vaques m'agraden, els camins també. Són dos castells gaire diferents, aquests dos.
Ara mateix sí. L'estat de les dues construccions, diguem que no és ben bé el mateix.
Música.
Música pomposa per explicar el de Montesquieu.
El de Montesquieu.
Que està en plena forma.
Ah, sí?
Sí, el seu entorn és molt de bon veure perquè està integrat dins del parc d'un parc de la Diputació de Barcelona i en el seu origen seria una domus que no seria ben bé un castell, però bé, és el castell de Montesquieu, que es diu així, té molta presència, està perfecte i com que ja ho saps que a la Dipu, a la Diputació, allà toca amb virolla, ja calés.
Tenen diners, sí, sí.
El lloc està molt ben cuidat. Això a Montesquieu, d'on sortim? Ara bé, on arribem, al castell de Besora, aquest no ha tingut la mateixa sort. Aquí, el charm que li dona el seu origen mil·lenari, diguem que no l'ha acompanyat sempre. Però les coses com siguin. En aquests últims anys, el castell de Besora ha vist com la seva església li han fet un lifting de primera, gràcies a les ajudes públiques, i també, atenció, a les aportacions privades d'un magnat nord-americà.
Ah, sí?
Sí, senyor, Mr. Brad Cole, es diu.
Ah, Brad Cole.
Ah. Sí, ho sento, no és Pitt. Brad Pitt, ho sento, Marta.
No. D'acord.
Després ho comentarem. Però més enllà del patrimoni, hi ha un altre gran al·licient de l'excursió, que són les estampes panoràmiques.
Sí, esclar, però jo no em pronunciaré fins que no sàpiga aquelles dades que necessito, que fins ara m'ho has pintat tot molt bonic, Gerard, però que ja ens coneixem, ja sé per on vas.
Sí, però no podràs dir que no. Apunti, apunti. Mira, és molt fàcil.
A veure...
Apunta. Voli? Sí,
sí, paper? Sí, tinc.
Recorregut 11 quilòmetres, 200 metres. 11 quilòmetres, posa-hi, val?
11, molt bé.
Això t'ho pots cascar en 3-4 horetes.
Desnivell, important.
Uns 450 metres, però bé, amb 11 quilòmetres, per tant...
No és allò una gran pujada
no,
de cop.
I a més és una ruta circular en bona part, no el 100%, molt però bé. Hi ha un bon tros que sí que és circular, per tant no repetiràs. Al punt de sortida, doncs, si parlem d'una excursió que surt del castell de Montesquieu, el trobem al...
El castell de Montesquieu.
Ah, sí, senyor, el castell de Montesquieu. No es podia saber.
No es podia saber.
En fi, arribar-hi és molt fàcil.
Sí.
Només cal agafar la C-17, sortir per Sant Quirze de Besora o bé per Sora i anar a buscar l'alegre municipi de Montesquieu, que això és travessar el riu Ter, pujar per una pista asfaltada fins al parc, deixes el cotxe allà, amb un dels ordenats aparcaments que hi ha a l'entrada.
Això està bé.
Això és una zona molt ben cuidada. En fi, és molt fàcil. I l'aparcament és generós, perquè molt sovint al parc s'hi celebren actes lúdics, festius, culturals, que omplen aquest racó de muntanya de visitants.
Per tant, trobarem gent. I ja que som al castell, què fem? Comencem a caminar o primer fem la visita en aquest castell que has deixat també?
Ah, gran pregunta, Marta, gran pregunta. Mira, tenint en compte que l'excursió no ens ocuparà tot el dia, perquè hem parlat de 3-4 horetes, val la pena, abans de començar, fer una mica de volta per aquests jardins que hi ha en aquest recinte, i fins i tot visitar l'interior del castell.
Ah.
Perquè es pot visitar, si fan visites guiades, els matins del cap de setmana, i a l'estiu ho fan molts dies, de dimecres a diumenge.
D'acord.
Escolta què ens explica una de les guies, la Mònica López, que a més també és coordinadora de la informació del parc.
Descobrireu 1000 anys d'històries entre aquests murs, des del passat medieval del territori del Bisaure fins a la darrera ocupació del casal burgès de Montesquieu. Un viatge en el temps a través de diferents espais, situacions i famílies que han viscut i que d'alguna manera han deixat una empremta en la història d'aquest castell residencial i de tot el territori que l'envolta.
Molt bé.
Apunta a la família Juncadella, ara parlo de memòria, però que sí. És Emili Juncadella, qui, diguem, dels últims propietaris que va impulsar el castell. En fi, fetes les inspeccions, anem per feina, comencem a caminar. Primer objectiu, hem de pujar a un pla, que es diu el Pla de Rabell, que queda al davant, és un altiplà a mig camí entre castell i castell, i ho farem seguint el camí que creua tot el parc, amunt, fins que al final del recinte del parc s'acaben els calés, i per tant s'acaba l'asfalt.
Home, és un clàssic.
A partir d'aquí, continuem recte per una amable pista, ja és de terra, però encara és pista, és ample, i que es va enfilant entre roures, boixos i pins. Ara toca això que no ens agrada tant, de vegades, que és guanyar altura, per tant, una mica de pujadeta.
Una miqueta de pujadeta, molt bé.
La paraula altiplà ja ho diu, no és pla, però és alti, per tant, hi hem d'anar.
Hi hem d'anar, molt bé.
Encara no portem un quilòmetre, que arribarem a un punt clau, que és una bassa de rec. És important que retinguem aquest punt a la ruta, Marta. Atenció, apunta, la bassa de rec.
La bassa del rec, molt bé.
Si et sembla, i sobretot de cara als oients, ho podem marcar amb una balissa sonora.
Molt bé.
Queda clar, la balissa?
Totalment.
Perquè després aquí tornem.
Molt bé.
Mira, la bassa de rec és una cisterna quadrada, plena d'aigua, degudament protegida per una tanca. L'any 2017, recordo que estava patada de carpes i carpins.
Ah, sí.
Negres i vermells, allò que... Ai, que fa gràcia.
Sí, sí.
Però, en canvi, recordo que el 2023 la bassa estava intacta, però sense peixos.
Ah, ja no hi havia ningú.
No hi havia ningú. Bé, aquesta informació és poc rellevant, però la donem, eh? Per què no?
No trobareu peixos.
Però pels peixos sí que és rellevant.
Sí, sobretot, això sí. Sí.
En fi, deixem aquests alegres ciprínids i tirem amunt per comprovar que allà mateix, a pocs metres de la bassa, ens trobem una inquietant bifurcació. Comença, per tant, la part...
Inquietant, eh?
Sí, sí, perquè hem de decidir. Comença la part circular de la ruta i has de fer una... Has de prendre una transcendent decisió, Marta. La pregunta és molt fàcil. Sempre que hi ha una bifurcació... Quina és la pregunta?
Cap una banda, cap a l'altra, no? Esquerra o dreta, o què fas? Correcte. Què fas? Què fas?
Exacte. Mira, hi ha el camí principal, que és el de la dreta, que puja amunt amunt, ens acaba de portar el castell per dalt del pla, d'aquest altiplà. Però si volguéssim esquivar-ho tot, el camí de l'esquerra, que és més planer, ens porta també al mateix lloc, al castell de Besora, vorejant el pla de Rabell per sota, per l'Obaga. Ens hem de decidir, i la decisió és tirar amunt pel camí que puja, cap al pla de Rabell. El tros que ara perpetrem és ferm, és constant, pujada continguda, però continuada i que de seguida ens obsequia amb allò que dèiem al principi, aquelles fermes panoràmiques que buscàvem de tot el Bisaure. Per entendre'ns, més o menys, anem guanyant altura per un dels extrems, amb les estampes a la nostra dreta, i quan ja portem uns 2 quilòmetres d'ascens, la pista farà un gir a l'esquerra i serem a dalt. Ens endinsem, ara sí, pel centre d'aquest altiplà, al Pla de Rabell. Avançarem per uns prats i pastures força planers. Què et sembla?
Doncs mira, ho estic veient, eh? Pràcticament ho veig. Sí. No sé si he vist vaques encara o no, però ja ho veig.
Jo una vegada, i no et dic cap mentida, dins del Pla de Rabell, diguem, per passejar i anar d'una banda a l'altra del pla, havíem de parar com si estiguéssim en un pessebre. Però no era un pessebre.
De la gentada?
No, de les vaques, era un pas vaca.
Ah, era un pas de vaques.
No, de veritat, era un pas vaca, no paraven de passar totes, i al final de tot hi havia el toro. Però, de veritat, però és que em van passar entre vaques i vedells, és que em van passar, però no...
Molts.
Però molts, eh? O sigui, semblava...
Una gentada,
un semàfor de la Diagonal. En fi, aquest tram... I això era el 2017, si no m'equivoco. El tram per les pastures del Pla de Rabell és molt relaxant, per les homes, les dones, les vaques i els vedells. A la dreta hi queda la serralada de Bellmunt, que veiem pel seu vessant més obac, i mirant a ponent tenim una bella estampa prepirinenca amb una mica de Pirineu, també. Pedraforca inclòs.
Ah, també es veu des d'aquí.
Sí, saps aquella silueta que fa tanta gràcia sempre? Ai, mira, Pedraforca.
Doncs sí.
Doncs sí.
Des d'allà també.
Allà també. Aquest és un dels trams més agradables de la caminada. Aquí també podrem gaudir de tendres estampes bovines, com et deia, i tindrem una primera vista ferma ja de l'objectiu final, que és el castell de Besora, i que se'ns presenta a dalt d'una muntanyeta amb una composició visual molt equilibrada rere l'horitzó de les pastures del pla.
A veure, Gerard, muntanyeta o muntanyassa, que ja ens coneixem?
No, muntanyeta.
Segur?
Seguríssim, ja ho veuràs. Quan hem travessat gairebé tot el pla, s'obre a la nostra dreta un caminet que baixa i després hem de fer una cosa que és molt divertida, perquè passarem per un tram de carena rocallosa, val? Sí, una mica de carena, però rocallosa, molt fàcil, i que fa pujar com una muntanya russa, va fent pujades i baixades. Ai. Sí, allà a Osona hi ha molta pedra amarga, que és aquesta pedra, diguem, que va quedar dels sediments de quan allò era un mar interior, i són, diguem, sempre unes pedres que fan muntanyetes, pujades i baixades sinuoses, com una muntanya russa. La gent que fa les rutes en bicicleta, aquests trams són fantàstics, perquè amunt i avall, no?
Clar, clar.
A peu potser no és tan
emocionant,
no? Però també té gràcia, no? I aquest tram també existeix. Passat això, ja arribarem directament, com aquell qui diu, a la part final. Aquí t'he d'admetre, Marta, que ens trobem la muntanya final, aquesta muntanyeta que dèiem, i que aquí la pujada sí que ens demana, atenció, l'ús de cordes i fer una mica de grimpada.
Ai, ai.
Però et dic que trobarem degudament instal·lades. I abans que em cridis, ja et contesto.
Sí.
Si no vols pujar per aquí, per aquest tros de les cordes, més endavant tens una altra opció, un caminet que puja una mica menys exigent. D'acord?
D'acord.
Per tant, no ens atabalem.
No ens atabalem.
Això per arribar al final, al castell. En fi, sigui l'opció que sigui, farem 4 ziga-zagues, guanyarem altura fins que, voilà, arribem a dalt. Arribem a l'esplanada del cim. Som al recinte del castell de Besora.
Després del que has explicat abans, la pregunta és, i aquí dalt, què tenim?
Jo la pregunta la faria diferent, diria, què no tenim?
Què no tenim aquí dalt?
Perquè, saps per què? Perquè ho tens tot, val? Acabarem abans i diem el que no tenim, perquè ho tens tot. L'esplanada del castell és ample, té dues parts molt diferenciades, una és pel castell, força enrunada, no t'ho nego, i l'altra, com et deia abans, per l'església del castell, dedicada a Santa Maria, en força millor estat, de revista. Castell i temple apareixen documentats, apunta, final del segle IX. Mm? El castell és literalment quatre murs i quatre pedres, però l'església està en millor estat. S'ha restaurat, com et deia, aquests últims anys, en part en diner públic, en part, com et deia, pel senyor Brad Cole, que no Brad
Pitt,
que fa uns anys es va enamorar del Bisaure i va comprar una masia que hi ha a la vora, que es diu La Clarella, que és un manso. Sí, sí, és un manso espectacular. Ja ho era abans, però ara, d'ençà que ho té aquest senyor, realment allò sembla South Fork. No? Sí. Tu passes amb cotxe pel costat de del manso d'aquest senyor, eh?
I dius...
És que flipes, dius, però què fa això aquí? No, no és en sèrio, és Clarella.
El manso de Clarella.
Sí, senyora. Ara mateix això, eh? Una gran finca, com si fos de la família Ewing de la sèrie Dallas.
Sí.
Molt ben arranjada, envoltada pel seu gran projecte, que no és el petroli, sinó les vinyes.
Ara t'entenc.
Està plena de ceps i fa pocs anys em va treure unes primeres ampolles de vi. I posats a fer vi, el senyor Brad Cole, que no Brad Pitt, també va animar-se a restaurar el patrimoni que tenia més a la vora.
Això ens agrada.
I què tenia a la vora el senyor Brad? Doncs el castell de Besora.
El castell de Besora, clar.
I l'església també. Pedres amb història, de veritat, que tant agraden els yanquis, i que va dir, aquí m'hi poso una mica. Història de pedra picada, no de cartró-pedra. Pedra de segles i segles. En fi, això seria el resum. L'església s'ha restaurat bastant. Sapigueu que la visita inclou algun esquelet.
Com?
Sí, hi ha algun esquelet desterrat. Però no pateixis, que és de mentida.
Ah.
És per fer-ho més impactant, sobretot de cara a la canalla, però el veus, eh?
Ai, els americans són els reis de l'espectacle.
Sí, senyora. Per cert, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, això a Barcelona, hi has posat un frontal d'altar, que és del segle XII, és el frontal d'Esquius, que, segons sembla, hauria sorgit d'aquesta església.
Ah, sí?
Sí. I jo em pregunto ara sobre la marxa si el nom de Montesquiu i el frontal d'Esquius tenen res a veure. No ho sé, eh? Ara llanço la pregunta.
Home, mira, fes-ho, no en aquest programa és ideal. Escolta'm, doncs si algú sap si té alguna cosa a veure el nom de Montesquiu i el frontal d'Esquius, que dius que poden veure el MNAC, no?
Sí, correcte.
93207474, que encara algú ens ho explicarà, no?
Doncs mira, si algú té, diguem, l'origen etimològic d'això, de conya. I res, com sempre, a banda de patrimoni, encara millors panoràmiques, on hi ha un castell, ja ho saps, sempre hi ha bones vistes.
I tant.
Controlem la Serra dels Bufadors, el Morro del Quer, el Pla de Rebell, el Pedraforca, el Lluçanès, el Prepirineu, Catalunya Vella, a tope, a sac.
Molt bé. I quan ja estigui tot vist, i què fem aquí dalt? Allò, un entrepà, quatre fruits secs, un plàtan, què fem?
És una opció bona, sí.
No?
Però una altra, també. Una altra opció que et dono és baixar la petita muntanyeta, anar a fer un vermut al poble que hi ha sota, als peus, que és Santa Maria de Besora. I qui diu vermut, escolta, també pots quedar a dinar en algun restaurant, eh?
Ah, posats, no?
Sí, perquè pensa
podem
que...
Podem fer vermut i dinar.
Correcte. Pensa que de dalt al castell al poble, baixant a peu, són 10-15 minuts.
Ostres, això és fàcil, ja, facilíssim.
Ja facilíssim.
Facilíssim. I la tornada seria cap al final? Què hem de fer, la tornada?
A veure, podem refer el mateix camí, però en lloc de pujar al castell de Besora i el Pla de Rebell, això que explicàvem, el voregem, ara sí que el voregem per darrere, val? Agafarem un sender que volta l'altiplà per baix i ens estalviem pujar. El camí no té pèrdua. En alguns trams sí que veureu que és molt ample, en altres no tant, i sempre és una zona molt emboscada entre pins, faig, roure i boix, també hi ha boix aquí. Aquesta baixada pel camí de l'Obaga és suau, és constant i ens porta fins a la bassa del Rec, la cisterna dels peixets vermells que dèiem. Te'n recordes,
eh? Sí, sí, sí.
És en aquell punt del principi que hem marcat amb una balisa sonora.
I a partir d'aquí acabem d'arribar al castell de Montesquiu pel mateix camí?
Sí, senyora. Vols dir que no l'has fet, aquesta ruta, Marta? Perquè
no,
veig que la tens molt...
No, gens, eh? O sigui, ha sigut una deducció bàsica.
Doncs has fet una gran deducció.
Ara falta posar-me les botes, calçar-me les sabates per caminar i som-hi, que no ha estat res. Gerard, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona el lament esplenir pel seu jardí.
Penjaran en Jordi amb una corda d'or que poc si és reservada, que s'assistirà
sense repòs. a temps a la cort a implorar per la seva vida.
En Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un fruit o una flor ara que s'assi pas clemència i ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència i així penjarà en Jordi amb una corda d'or que pocs de res ara banda que s'hagi cèrvols al bosc del rei els vengué per la contrada que s'hagi cèvols al post del rei i els vengué per la contrada.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio amb Marta Romagosa. Què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí. Què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I sí, clar.
Doncs ja està, no parlem més.
Si ho diu en Peyo és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí. Perquè dic casta, a vegades...
Ah, jo també, des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyo i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Va, que encara tenim temps per saludar, abans del conte, a la Laia des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Mira, fa dos nits, si no m'equivoco, vam parlar dels desfibriladors.
Sí.
I a l'hora de fer-los servir va remarcar que s'havien de pujar uns parxes sobre la pell.
Sí, correcte.
Jo, sí, o sigui que no ha d'estar en contacte directe, sinó que hi ha d'haver un quelcom entremig. Però a mi em sembla que en català la paraula parxa no és prou ben dita. Potser llavors em surt la paraula pegat, però pegat a vegades ja té una funció terapèutica, ja et porta algun element, potser és medicamentós, per exemple, no? Llavors, però a mi voldria saber si això de parxe és gaire català.
És gaire català,
jo,
molt bé.
Quan jo, això has dit, he sentit que deien una noia, quan jo era jove, l'ortografia, jo parlava català amb la família, evidentment, i ho he fet sempre, però llavors no, això de l'ortografia no existia quan jo era petita.
Mm. Doncs a veure què ens diuen. Segur moltes que hi ha alguna altra manera de dir-ho. Moltes gràcies, Laia, que descansi.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Tenim temps de fer una de les preguntes contestades? Tenim temps de fer-ho? Sí, tenim temps de fer-ho, va. Que tenim pregunta contestada, una mica mística, eh? Ja he dit que avui jo no tenia el dia, eh? M'he equivocat amb una paraula, he dit una cosa que no és, però no tenim temps de fer les preguntes contestades. Ja em perdonareu. La mística arribarà demà per respondre, entre altres coses, què vol dir tenir aura una persona. Però si ho voleu saber, demà a la nit dels ignorants, perquè ara arriba l'hora del conte.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana dediquem la secció, el conte per anar a dormir, a les edats de l'home, de l'escriptor israelià Edgar Keret. És una antologia de relats que van de l'any 92 al 2019, publicat per Segona Perifèria i traduïts per Paul Sánchez Keckley. El conte d'avui porta per títol, atenció, la història del conductor d'autobús que volia ser Déu. Aquesta és la història d'un conductor d'autobús que es negava a obrir la porta del bus a les persones que feien tard. Aquest conductor no estava disposat a obrir-la a ningú, ni a estudiants de secundària abstrets que després corren en paral·lel mentre li claven mirades desolades, ni a individus amb impermeable empipats que exhiben cops de puny a la porta com si haguessin arribat a l'hora i fos ell qui fa alguna cosa malament, ni tan sols a les iaies amb bosses de paper marró plenes a vessar de béns de consum que li fan senyals amb mà tremolenca. I no és que no obris la porta per maldat, ja que el conductor, aquest de dolent, no en tenia res. Si no obria, era per motius ideològics. Segons la ideologia del conductor, si posem per cas, la pèrdua de temps deguda a una persona que ha fet tard és d'aproximadament mig minut, i l'home que es queda fora de l'autobús perd per això un quart d'hora de la seva vida. No deixa de ser més lògic, des del punt de vista de la societat en general, no obrir-li la porta, ja que aquell mig minut el perdrien tots i cada un dels passatgers de l'autobús. I si, per exemple, a l'autobús hi viatgen 60 persones que no han fet res a ningú i han arribat a la seva parada a l'hora, el còmput de temps perdut en total és de mitja hora, que és el doble d'un quart. Aquest era l'únic motiu pel qual mai obria la porta. Ell sabia que els passatgers desconeixien aquest motiu, com també el desconeixien els que el perseguien fent escarafalls perquè obrís. També era conscient que la majoria pensava que, senzillament, era un fill de puta i que, personalment, li era mil vegades més fàcil deixar-los pujar a canvi d'un somriure i que li donessin les gràcies. Però si es tractava de triar entre rebre agraïments i somriures o actuar pel bé comú, el conductor tenia clar que preferia actuar pel bé comú. L'home a qui més hauria d'afectar la ideologia del conductor es deia Adi. Però ell, a diferència de les altres persones que apareixien en aquesta història, era tan gandul i tan sapastre que ni tan sols intentava perseguir l'autobús. L'Adi, aquest era ajudant de cuina en un bar-restaurant que es deia Muntanyam, el joc de paraules més enginyós que se li havia acudit al pardal del propietari. El menjar no era res de l'altre món, però l'Adi era un bon paio. Tan bon paio que, de vegades, quan un plat li sortia especialment sòrdid, el portava ell mateix a taula per disculpar-se. Va ser durant una d'aquestes disculpes quan va conèixer la felicitat, o com a mínim, la possibilitat de la felicitat, en la forma d'una dona que era tan maca que es va intentar acabar fins a l'últim mos del roast beef que ell li havia preparat perquè no li sabés greu. I aquesta dona no va voler dir-li el seu nom o donar-li el seu número de telèfon, però va ser prou amable com per accedir a quedar amb ell l'endemà a les 5 en un lloc que van pactar per avançat, el Delfinari, per ser més precisos. La Di tenia una malaltia, una malaltia que ja li havia arruïnat moltes coses a la vida. No era del tipus de malalties que fan que se t'inflin els pòlips o alguna cosa per l'estil, però, tot i així, l'havia perjudicat molt. Aquesta malaltia feia que sempre dormís 10 minuts més del compte i no hi havia despertador que hi pogués fer res. Per culpa seva, sempre feia tard a la feina, al muntanyam. Per culpa seva i també del nostre conductor, el que sempre preferia el bé comú per sobre dels elogis que pogués rebre individualment. Però aquesta vegada, atès que el que estava en joc era la felicitat, la Di va decidir enfrontar-se a la malaltia. En lloc de fer la migdiada, es quedaria despert i veuria la tele. Per més seguretat, va posar-se no un, sinó tres despertadors apinyats i també va demanar que li truquessin del servei del despertador telefònic. Però aquesta malaltia no tenia cura. I la Di es va aclapar com un nadó davant del canal infantil. 10 minuts més tard es va despertar tot suat, enmig del clamor ensordidor d'un milió de trilions de rellotges. La Di es va llançar al carrer amb la mateixa roba amb què havia dormit i va córrer cames, ajudeu-me, en direcció a la parada de l'autobús. Ja no recordava com funcionava això de córrer i els seus peus vacil·laven cada vegada que abandonava el terra. L'última vegada que havia corregut a la vida va ser quan va descobrir que podia fer campana a les classes d'educació física. I això va ser, si fa o no fa, a 6è de primària, però a diferència de quan feia educació física, ara corria amb totes les seves forces perquè aquesta vegada hi tenia a perdre i tots els dolors al pit i els xiulets dels cigarrets nobles li eren indiferents, ara que perseguia la felicitat. De fet, no li importava res, excepte el nostre conductor, que tot just havia tancat la porta i començava a sortir de la parada. El conductor va veure la Di pel retrovisor, però ja hem dit que regia per una ideologia lògica basada per sobre de tot en la cerca de la justícia i en operacions matemàtiques senzilles. Però a la Di tant se li fotien aquestes operacions. Era la primera vegada a la vida que realment volia arribar a l'hora i per això va continuar corrent darrere l'autobús, encara que no hi tingués cap possibilitat. De sobte, la sort de la Di va decidir donar-li un cop de mà, tot i que a mitges, perquè a 100 metres de la parada hi havia un semàfor, el qual, un segon abans d'arribar a l'autobús, es va posar en vermell. La Di va aconseguir atrapar l'autobús i arrossegar-se fins a la porta del conductor. No va ni picar el vidre, de tan fet miques que estava. Només va mirar el conductor amb els ulls humits i va caure de genolls, bleixant i ofegant-se. Això li va recordar una cosa al conductor, una cosa del passat, de quan, abans de voler ser conductor d'autobús, volia ser Déu. Era un record una mica trist, perquè el conductor no va acabar sent Déu, però alhora feliç, perquè es va fer conductor d'autobús la segona cosa que més volia ser. I de cop, el conductor va recordar com una vegada es va prometre que si acabava sent Déu seria misericordiós i compassiu i que escoltaria totes les seves criatures. I quan va veure-la dir, des de les altures del seu seient de conductor, trencant-se els genolls a l'asfalt, simplement no va aguantar més i, malgrat tota la ideologia i les matemàtiques senzilles, va obrir-li la porta. I la Di va pujar i no va ni donar-li les gràcies perquè encara traia el fetge per la boca. Aquesta història val més la pena deixar-la de llegir aquí perquè, tot i que la Di va arribar al delfinari alhora, la felicitat no va sobrevenir-se perquè va resultar que la noia ja tenia nòvio. Senzillament era tan amable que li va saber greu dir-li a la Di, així que va preferir deixar-lo plantat. La Di la va esperar al banc, que havien acordat gairebé 2 hores. Mentre l'esperava, pensava coses depriments sobre la vida i després també va mirar la posta de sol, que va estar prou bé, i va recordar-se dels cruiximents que tindria ben aviat. Durant el camí de tornada, quan ja frisava per arribar a casa, de lluny va veure el seu autobús arribar a la parada i descarregar passatgers, i va saber que encara que tingués ganes i forces per córrer, no l'atraparia ni de conya. Així doncs, va continuar caminant a poc, amb un milió de músculs adolorits, fent-se notar cada passa, i quan finalment va arribar a la parada, va veure que l'autobús encara hi era, esperant-lo. Malgrat tots els renecs emprenyats i els brams suplicants dels passatgers, el conductor va esperar que la Di pugés i no va tocar el pedal de l'accelerador fins que va trobar on seure. I quan va arrencar, va picar l'ullet a la Dee amb tristesa pel retrovisor i això va fer que aquesta situació fos gairebé suportable. Doncs amb aquest conductor que volia ser Déu, avui tanquem aquesta nova edició de la Nit dels Ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Ara arribem a les dues i escoltem, com sempre, les notícies. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 de la nit. Us vi a tots a l'altra banda, si potser uns quants més, millor, amb les vostres preguntes, les vostres respostes i també les nostres converses serenes. Que descanseu. Fins demà. Bona nit.